Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts, ja tenim sentència del cas de les targetes Black, l'hem conegut aquest migdia. L'Audiència Nacional ha condemnat l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, que surt a totes les fotos, a 4 anys i mig de presó, i l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, a 6 anys, tot plegat per un delicte continuat d'apropiació indeguda. El dictamen inclou també condemnes a la resta dels 65 acusats amb penes que van dels 3 mesos als 6 anys de presó. No és, però, l'única notícia judicial relacionada amb aquestes entitats. Aquesta setmana s'ha decretat l'obertura de judici contra Miguel Blesa per un delicte d'administració deslleial continuada en relació amb els sobresous a Caja Madrid. I en marxa, recordem-ho, la instrucció sobre la sortida a borsa de Bankia amb l'exgovernador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, i l'expresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Julio Segura, també imputats. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, sembla que de mica en mica es va traient l'entrellat de com s'han fet les coses aquests darrers anys, i d'on venim i per què estem on estem. Per exemple, en el cas d'aquestes sentències de les targetes Black. Tot i que vostè deia, li deia a Xenia Lobo, la nostra productora, que li hem de donar les gràcies a Miguel Blesa.
En certa manera, sí.
Però les gràcies de...
Sí. A veure, és que jo penso que amb tota aquesta història de les Black, etcètera, etcètera, hi ha molta hipocresia. A veure, jo penso que es tindria de posar en el mateix sac o amb la mateixa capsa els crèdits hipotecaris que es van donar a Mansalva, els Audis i els BMWs que la gent es va poder comprar amb els crèdits que els van donar, l'Espanya va bien, totes les consells d'administració de bancs i caixes que feien i desfeien com volien, les inspeccions, no inspeccions, reinspeccions que va fer i no va fer el Banc d'Espanya, la tasca de les grans auditores, és a dir, a veure, ara, a toro pasado, podem dir moltes coses. És a dir, podem dir que tot això que es va fer estava molt, molt malament, però sense tot això que es va fer que estava malament, Espanya no hagués crescut el que Espanya va créixer. Quan el senyor José María Aznar va dir Espanya va bien, i el senyor Rodríguez Zapatero va dir Espanya va más que bien. És a dir, si el senyor Blesa no hagués fet bueno, el senyor Blesa i tot el Consell d'Administració de Caja Madrid, evidentment, i altres caixes.
Sí, aquí li va dir, aquí també hi haurien altres caixes, com Caixa Catalunya, que mai ens en recordem que la gestió de Caixa Catalunya...
Per exemple, és a dir, si tot això no hagués passat, i torno a repetir, si el senyor Miguel Blesa no hagués fet el que va fer, no s'hagués arribat a aquell, una situació de benestar tan brutal a la que Espanya va arribar. Sí, és però, a dir, que criticar però, una cosa ja, també significa criticar l'altra.
Ja, però després per fer aquella debacle que hi va haver després...
Bueno, sí, però...
Perdoni, potser no calia créixer tant.
Però això és a toro pasado. És a dir, a veure, quan la persona anava al banc o a la caixa i li tassaven la seva vivenda per un 140% i li donaven un crèdit a 45 anys i podia comprar-se el pis al BMW, anar-se de vacances a les Maldives, i llavors era fantàstic. Llavors tot estava bé, Espanya hi va bien i tot era meravellós. I dins d'això està el que va fer el senyor Blesa. Que, cuidado, no estic dient que el que va fer el senyor Blesa estigués bé, però és a dir, està dins de tot el paquet. És a dir, que si critiquem una cosa, hem de criticar l'altra. El meu punt de vista,
No, però això ve, per vostè, per donar la seva opinió, faltaria més. En el capítol judicial hi hem d'afegir que aquesta setmana els 7 partits amb representació al Congrés han acordat fer una comissió d'investigació sobre la crisi financera i el rescat de caixes. Ho faran en un màxim de 60 dies i sembla que no hi haurà límits a l'hora de citar a comparèixer persones i institucions. Per tant, jo crec que, no sé com ho veu vostè, Poca cosa clara en traurem, però sí que serà interessant escoltar a tots els que siguin citats a compareixer. És com les comissions d'investigació del Parlament de Catalunya, que, home, a l'hora de resoldre o de treure conclusions, doncs cadascú tinc la sensació que en treu les seves, però és interessant escoltar-los.
Sí, però aquesta és una altra. A veure, fer una comissió d'investigació, luz y taquígrafos, com es diu col·loquialment, fantàstic. Em sembla meravellós. Fins al fons. Però per què començar l'any 2000? No. Es tenia de començar l'any 1996, que és quan va començar l'Espanya va bien. D'entrada es volia començar l'any 2012. Després el senyor de Guindos va dir que no, que el 10 per agafar també una part del govern de Zapatero. Ara ja s'ha arribat al 2000. Jo penso que...
Del 2000, la comissió comprèn, sí. Del 2000 al 2015.
Sí, però jo crec que que aquesta comissió tindria que començar l'any 1996. Uh-huh. És a dir, pensem que la deute privada va passar d'un 70% aproximadament, d'un 70% del PIB a un 200% del PIB entre el 1996-97 i l'any 2007. Uh-huh. És a dir, jo crec que és absolutament fonamental aquests 4 anys o 5 anys que van del 96 al 2000. I això no sé per què, i la pregunta jo crec que seria... jo no tinc la resposta, però seria interessant. Per què tots els partits han estat d'acord de no començar el 96?
Ui, si pregunta els partits, anem arreglats. Escolti, per cert, fa només uns minuts s'ha presentat a Madrid un interessant informe sobre el cost del rescat bancari. Es tracta d'un estudi del Transnational Institute, que avisa que aquest rescat ha costat als europeus 750.000 milions d'euros del diner públic, és a dir, 200.000 milions dels... que ja són 200.000 milions d'aquests 750.000 milions d'euros són irrecuperables, i denuncia que 4 grans empreses d'auditoria i consultoria s'han lucrat amb aquestes operacions. Escoltem com ho explicava fa, pocs minuts, Sol Trumbo, que és investigador d'aquest organisme, el Transnational Institute.
A 2017, según datos del Eurostat, 213.000 millones de euros se han perdido para siempre. Esta cifra es equivalente al Producto Interior Bruto de Finlandia y de Luxemburgo combinados, o, por ejemplo, a todo el gasto de sanidad en España, Suecia, Austria, Grecia y Polonia combinados. Es decir, el alcance de las pérdidas es enorme. Sin embargo, existe un coste oculto del que no se habla a los ciudadanos, que es aquellos expertos financieros que han estado ayudando a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea en diseñar e implementar estos paquetes de rescate. Uno de los hallazgos que hemos encontrado en este informe es constatar que siempre es un pequeño grupo de empresas las que están participando en todos los rescates en los diferentes países de la Unión Europea. En particular, las 4 grandes empresas de auditoría, que son Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers, que tienen un enorme dominio no solo del mercado de auditoría, sino también de la consultoría financiera. Por ejemplo, en la Unión Europea tienen un 61% de la cuota de mercado de todos los servicios de auditoría. Eso llega al 80% en países como España e Italia. Si miramos a cómo trabajan con empresas multinacionales, nos damos cuenta que, por ejemplo, el 98% de las empresas listadas en la Bolsa de Londres están todas auditadas por una de las 4 grandes.
Aquest investigador, denunciaba no només el pes d'aquestes auditories, sino el doble joc que fan.
Otro tipo de servicios, como conocimos por los Luxembourg Leaks, les estaban aconsejando cómo diseñar sus programas de tributación internacionales para utilizar paraísos fiscales y reducir la cantidad de impuestos que pagan. Como podemos ver, a resultado de la crisis, muchos de los consejos que han estado dando las empresas fueron muy pobres porque muchos de estos bancos han quebrado. Ganaban cientos de millones de euros por sus servicios a estos bancos quiebran y los que son encargados de diseñar e implementar programas de rescate son estas mismas empresas.
Professor, qui són les Big Four de l'auditoria?
Bueno, abans de tot, si em permet, perquè, sí, sí, perquè els que ens estan...
Això s'ha presentat fa pocs minuts.
Sí, els que ens estan escoltant situïn, aquests 750.000 milions d'euros és el 75%, més o menys, del valor de que tot, del que tot Espanya produeix en un any. És perquè ens fem una idea. A veure, això està també vinculat amb el que dèiem abans de l'Espanya va bien, Europa va bien, el mundo va bien. Hi ha un moment que és absolutament paradigmàtic. Va passar el desembre del 2006, quan el doctor Rodrigo Rato era president del Fons Monetari Internacional, que amb una cimera del Fons Monetari Internacional a Singapur va dir el mundo va bien. És a dir, allò va ser el... la cima del
uh-huh. de la, bueno, és la frase d'Aznar posada en el context mundial.
Exactament. Bé, aquestes empreses, aquestes grans quatre grans auditores, tenen o han jugat un paper molt semblant al que van jugar les famoses agències de qualificació.
Sí, i tant. Tan discutides.
A veure, aquestes empreses es dediquen a fer informes, es dediquen a valorar, es dediquen a aconsellar, es dediquen a, de fet, beneir moviments comptables, es dediquen a, a dir sí o no a una sèrie de moviments que tenen lloc. Llavors, amb una característica molt, molt, molt important, el que aquestes empreses diuen va a missa. És a dir, són com notaris. Quan una empresa d'aquestes... És veritat, ara em dirà, però hi ha dictàmens...
Però aquestes empreses assessoren, no?
Sí, assessoren, però a la vegada també dictaminen. És a dir, quan una empresa d'aquestes fa un dictamen, fa una auditoria, és inqüestionable. Ara vostè em dirà, però hi ha casos ara que s'han qüestionat. Sí, clar, per això ha esclatat tot el problema que ha esclatat. I aquestes empreses cobren quantitats absolutament salvatges aquest treball, aquests treballs que fan. Es calcula que amb tota la situació bancària, amb tota la seva intervenció a nivell bancari, han tingut uns guanys de més de 500 milions d'euros. No? Llavors, clar, estem parlant d'unes empreses que, per resumir, no?, que són jutge i part d'una situació molt semblant, torno a dir, al de les agències de qualificació. Que han tingut massa poder? Potser sí. Han fet molts dictàmens, auditories i informes que han interessat? Potser sí, però tornem a lo mateix. Si aquestes empreses no haguessin fet el que van fer, no s'hagués arribat on es va arribar, ni s'hagués pogut salvar els bancs com s'han pogut salvar. Jo recomano, suggereixo a les persones que ens estan veient, escoltant, que entrin en YouTube i posin Northern Rock. Northern Rock era un banc molt petit que operava en una zona de Londres i que l'any, si no recordo malament, 2007, va tenir problemes seriosos. Les cues que es van formar a les portes d'aquest banc de gent que volien recuperar els seus diners realment posaven els pèls de punta. I Northern Rock, torno a dir, era una formiga de banc.
Northern Rock Panic.
Llavors, posaven els pèls a punta. Ens podem imaginar que això hagués passat, per exemple, a la banca espanyola? Que hagués passat a banca francesa, a banca alemana? És a dir, amb tot el que això significava, perquè la gent pot dir, els accionistes que se'n vagin a la merda, vull dir, els accionistes volen els seus diners. Sí, però és que no eren els diners dels accionistes. Eren els diners dels accionistes...
Dels dipositants.
Exactament. Uh-huh. Exactament. És a dir... Criticar el salvament del... s'hagués pogut fer d'una altra manera, per descomptat. Això és un fet. És a dir, però que no es podia en aquell moment deixar caure un banc, jo ho vaig dir en el seu moment i ho torno a repetir ara. Hagués hagut un pànic mundial i un desastre.
Però aquests bancs estan obligats a tornar aquests cèntims que se'ls han deixat.
Però si no poden tornar aquests diners, no poden... No poden tornar aquests diners. El Royal Bank of...
Però tard o d'hora els hauran de tornar.
O no podran.
Però si vostè té una sabateria i li va malament el negoci, no l'ajudaran?
Sí, però una sabateria fa fallida i no passa res, perquè sabateries hi ha un munt. Un banc fa fallida i es genera un pànic. Una sabateria fa fallida i no es genera un pànic. Un banc, per petit que sigui, i torno a posar l'exemple de Northern Rock, fa fallida i hi ha un pànic. Mm. Què va passar amb el Royal Bank of Scotland? Va ser intervingut per el govern britànic, perquè allò era un monstre. És a dir, no, és impossible... És absolutament impossible. Ara bé, cuidado, que s'hagués pogut fer d'una altra manera, per descomptat, que després s'haguessin de tenir, prendre una sèrie de mesures que no s'han pres, per descomptat, però en el seu moment era absolutament inqüestionable que un banc no podia fer fallida. Perquè un pànic hagués sigut mundial.
D'aquest informe del Transnational Institute hi ha un altre aspecte que ens ha cridat l'atenció, que s'explica, que és el que va passar amb Bankia i Deloitte. Ho explicava també Sol Trumbo durant la roda de premsa.
En el caso de Bankia, esta empresa Deloitte estaba construyendo, digamos, siendo la contable de esta empresa bancaria, y al mismo tiempo era la que auditaba. Claro, es, hay un conflicto de intereses importante porque un auditor se supone que da una opinión independiente, y lo que vemos es que audita el propio trabajo de contabilidad que ha hecho. En 2011, Bankia decide salir a bolsa en ese proceso de, digamos, rescatar su negocio, y anuncia un beneficio de 300 millones de euros. Cuando esas cifras se revisan por una autoridad independiente, vemos que en realidad ese año había perdido 4.300 millones de euros. Se conoce bien las enormes pérdidas que han tenido para muchas familias en invertir en preferentes en el momento en que Bankia es, en teoría, un negocio seguro, y cuando se ha visto, en realidad estaba en bancarrota.
Bé, Deloitte va haver de pagar una multa de 12 milions d'euros per aquesta qüestió.
Sí, però jo em faig una pregunta que sembla ser que ningú es fa. No sé, sembla, jo no he llegit aquesta pregunta enlloc, ni he sentit aquesta pregunta enlloc. Per què es va permetre que en aquest cas Deloitte fes les dues feines? La feina comptable de Bankia i, per altra banda, l'assessorament i, per altra banda,
l'auditoria. Perquè el regulador
aquí està.
No va regular el que havia de regular.
Exacte. Per què es va permetre? I aquest és un exemple.
La prova la tenim és que ara mateix estan, en fi, estan, han de declarar davant del jutge el mateix governador del Banc d'Espanya.
Sí, però a toro pasado.
Bueno, clar, sí, no, clar. Però en aquell moment es va tapar tot.
En aquell moment ningú sabia, home, per favor. El que passa és que, bueno, convenia que amb Caja Madrid i Bancaja i totes aquestes cases que es van ajuntar donessin crèdits i el diners funcionés i Espanya.
És el que li deia, la instrucció està oberta sobre la sortida a borsa de Bankia amb l'exgovernador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, i l'expresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que també, si ho va veure, doncs va fer veure que no ho veia.
Sí, però la pregunta és per què, torno a dir. Bueno, i aquesta pregunta doncs, no es farà, doncs... no es farà aquesta pregunta, perquè això aniria molt enllà aniria.
Doncs
és a dir,
potser la resposta la té amb el que deia vostè, el pànic que potser hagués generat si en aquell moment Bankia doncs s'hagués declarat en fallida. Potser va ser aquesta l'explicació.
Sí, no, però
el partit començava
abans. És a dir, per què el regulador, en aquest cas el Banc d'Espanya, o el Banc de França, en el cas de França, etc, va permetre que s'entrés en aquesta dinàmica de crèdit contra nada? Per què es va permetre?
Política. Això és política.
Bueno, pues que surti, que es faci aquesta pregunta, que la gent que ho sap, que ho digui, bueno, i tots ho sabrem llavors. Per això no passarà.
Jo us recomano, hi ha una sèrie que és una sèrie d'aquestes que es fan, que és per adults, ja aviso que és per adults.
Que vols dir que és una mica pujada de
tot? Bueno, pujada de tot, però que és una sàtira d'una consultora, i la sèrie es diu, ja el nom ja defineix bastant la sèrie, i les consultores és House of Lies. I és una sèrie que porten 4 temporades i és una paròdia del que és una consultoria. I mira,
és la casa de les mentides, no?
Exacte. Clar. I on es generen mentides per incrementar les empreses...
Els seus beneficis.
Els seus beneficis, o per exemple, si han de sortir a borsa, doncs tenir... O sigui, fer veure que la empresa, el cas de Bankia, està sanejada, està a tope per vendre i perquè surti al mercat. Ells cobren grans comissions, que és el que busquen, i en el fons...
I després ja t'ho faràs.
I en el fons, el futur de l'empresa, això els importa 3 pitos, i es faten la gran vida. Pues sí, la sèrie es basa, bàsicament, en això. I porten 4 temporades, i és una sàtira, i fins i tot intervé... Bueno, és igual, ara entraríem en la sèrie, no? Però ara que parlava d'això, m'ha vingut al cap aquesta sèrie.
Sí. A veure, en la cúspide de la bombolla.com, ens recordem, no?, de la bombolla.
Sí, home, sí, tant.
Amb la cúspide d'aquella bombolla, que totes les accions pujaven, i van haver, bueno, i abans també va passar això, van haver empreses que es dedicaven a fabricar notícies. És a dir, es deia, aquesta empresa farà una reducció de personal. I era fals. Anunciava que faria una reducció de personal, les accions pujaven, i després ho desmentien. Es va arribar aquí, als Estats Units, a fabricar notícies. Sí. Abans de donar sortida a borsa o bé per forçar una pujada de les accions. És a dir que, a veure...
Escolti, canviem de qüestió. Parlem d'energia, de qüestions energètiques, perquè Espanya va ser fins fa poc un dels líders mundials en energia solar, però lluny d'aprofitar aquest avantatge, quan va arribar el Partit Popular, sembla que cada cop, en fi, van decidir canviar el criteri energètic i cada cop depenent més de les importacions de petroli, gas i carbó. Què és el que passa? Que no interessa l'energia, és a dir, les renovables, l'eòlica, la del sol i sortia més rendible la del petroli, gas i carbó, o què és el que està passant?
A veure, les energies renovables, són unes, i en concret la solar, és una aposta a llarg termini. És a dir, s'ha de fer una inversió molt important d'entrada i no s'amortitza a l'endemà. I per altra banda, evidentment, és una inversió que a llarg termini és molt rendible. Jo només diré una cosa que és pública, és a dir, una notícia que ho sap tothom. Un dels inversors més grans en energia solar actualment és Shell, que és una petrolera. És a dir, per què? Bueno, perquè ho estan veient, no? Què va passar a Espanya? Home, jo penso que aquí es van juntar diverses coses. En primer lloc, la immensa majoria de les, no dic totes, però la immensa majoria de les inversions en energies solars que es van fer a Espanya es van financiar a base de subvencions. És a dir, això què significa? Significa que agafar un risc per part d'inversors, pues, sembla ser que no. Sembla ser que aquí a Espanya... Això ja... En segon lloc, i no és una justificació, jo penso que es va decidir tallar per alguna banda per reduir el dèficit i es va anar per aquí. I, bueno, i en tercer lloc...
És que ara, perdoni, hem d'importar més petroli, més gas i més carbó que fa 25 anys. Sí, evidentment, sí, hi ha més consum, però no s'ha pogut, o sigui, no, per això també puja tant la factura elèctrica.
Espanya
no?
Podria ser un líder mundial en energia solar. És a dir, perquè...
Però hi hem perdut terreny sobre aquesta qüestió.
Jo penso que hi hem perdut el tren.
Home, el tren no, però suposo que és qüestió de tot, perquè el sol hi és.
Sí, el sol hi és, però també s'ha de posar molts diners damunt de la taula. És a dir, perquè això és una experiència... És a dir, un líder en algú no es fa d'avui per demà. Dius, bueno, se compra. No. És a dir, és algo que s'ha d'anar... És a dir, no pot ser líder mundial en la investigació d'antibiòtics si no portes una trajectòria investigant en antibiòtics. Amb això passa el mateix. Espanya, home, el tren no sé, però des de luego aquí ha perdut una sèrie de possibilitats terribles.
Escolti, abans d'acabar, a vostè que li agrada fer previsions, no sé si s'ha fixat en els resultats que ha publicat avui la Diana Esade, que és un informe sobre quines entitats han encertat més en els seus pronòstics econòmics. I no sé si em sabria dir vostè l'entitat que s'ha ajustat més a les previsions de l'any.
Sí, el govern, el gobierno del Reino de España.
Sí, senyor.
Ja, però és que això és lògic. És a dir, a veure...
Home, perdoni, els que no han clavat més és el govern d'Espanya.
Sí, però... És
després que... l'Institut d'Estudis Econòmics, Intermoney i Repsol.
Sí, però és que això és lògic. A veure, a un govern té una quantitat de recursos absolutament bestial. Bestial. Recursos per dedicar a investigació. És a dir, que el millor servei d'estudis d'Espanya és de lògica que ho ha de tenir el govern. Ara bé, si ho expliquem, ho expliquem tot. És cert que a nivell de percentatge de creixement...
No ho van clavar, eh?
Bueno, però es van encertar. Es van acostar, sí. Va ser, però per altra banda...
Tothom es va quedar curt amb una mitjana del 2,8, mentre que a finals del 2016 ha estat del 3,2.
Sí,
més es va acostar va ser el govern espanyol.
Sí, però per altra banda, jo només diré, perquè la gent es situï, el que ens estan escoltant es situïn, de que aquest mateix govern va dir l'any passat que els ingressos fiscals creixerien, els ingressos de la Seguretat Social creixerien al 7,6% i al final van créixer al 2,8%, al voltant del 3. És a dir que, a veure, o es van equivocar o no van voler dir la veritat. És a dir, ara que... Escolti, el Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, per exemple, és un servei d'estudis de bigotes, És a dir, és de lo millor que hi ha.
Els que ho han encertat més són ells, vull dir que, miri, per això se'ls ha de felicitar. Professor, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
Gràcies.
Molt bé.
Res, fem una pausa de 3 minuts i temps per la ciència. Entre d'altres coses, Mago, parlarem d'aquesta descoberta d'un nou sistema solar.
Bueno, ja t'he explicat,
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.